Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata ho està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada missió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen.
Molt bon dia, són les 12:07, estem a 13 d'octubre i després de les plogudes, què venen? Escoltem la paraula del dia.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Rovelló. El rovelló és un dels bolets més coneguts de les nostres terres. Creix en zones càlides i solejades, sobretot en pinades. Té un capell convex que tendeix a deprimir-se en el centre. La seva textura és lleugerament viscosa, de color rogenc, que, quan es trenca, desprèn un líquid lletós que adquireix un color verdós per contacte amb l'aire. La part inferior del capell està formada per làmines molt fines i el peu és curt i gros. Científicament és conegut amb la denominació Lactarius sanguiflus. El primer component del tàxon, Lactarius, significa que té llet, i el segon, sanguiflus, que raja sang. Es diu així perquè, quan es talla, es desprèn un líquid de color rogenc que recorda la sang. El nom de rovelló prové del llatí rubelio i està emparentat semànticament amb la paraula rovell, que serveix també per a designar tant l'òxid com la part central dels ous. Els rovellons contenen una gran quantitat de iode i són rics en fòsfor, necessari per a la formació dels ossos i les dents. Contenen ergosterol, un compost que es transforma en vitamina D, imprescindible per a la correcta absorció del calci. Per ser un bolet tan comú en l'àrea mediterrània, és conegut popularment amb noms molt variats. Entre les denominacions més esteses estan esclata-sang, pebràs, pinatell, pinenc o vinader.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Más de 10.000 vehículos de todas las marcas te esperan con ofertas fugaces e irrepetibles de hasta 5.000 euros. Del 17 al 19 de octubre en Click Autos, Castellón. Sí, sí, coge tu cita que las gangas son de otra dimensión. Reserva tu cita en feria.clickautos.es.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
En la Força de Grúas Tomás, NICE, Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada. Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Tenim avui així a la presidenta delegada de la diòcesi Segorbe-Castelló de Manos Unides, Elisa Parra. Bon dia.
Bon dia. Bon dia a tots.
I també tenim el regidor Toni Marín, en este cas de Cooperació Internacional. Bon dia.
Bon dia, Susana, tu i el de Vivència.
Estan així perquè van a presentar-nos el pròxim projecte o un dels projectes.
En este moment... El pròxim i un dels projectes, perquè en novembre ne tindrem un altre.
Cal dir que Elisa Parra és responsable de Manos Unides de Vila-real. Hem tingut la sort de tindre una vila-realenca més posada en valor, que en este moment és la presidenta, no? El pròxim projecte és, havíem dit...
Així en la plaça,
sí,
de l'Ajuntament?
Sí, de Vila-real.
Sí. El sopar de la fam, que és una tradició molt arraigada en Mans Unides, i si Déu vol, pues, i gràcies a l'Ajuntament i al regidor Antonio Marín, farem a les 9 el proper dissabte.
El sopar de la fam, tot el món sabem lo que és i com hem de col·laborar, però a mi m'agradaria que el regidor em diguera què és la cooperació internacional. I jo me fa l'efecte que hi ha gent que no té ni idea de lo que és la cooperació internacional i sobretot de la funció que té.
Bueno, pues molt clar perquè la Xemosa entenga és treballar en el país d'origen i treballar en partners en els quals pues, tinguem la garantia de que els diners que d'ací s'envien arriben als llocs on hi ha necessitats. En este cas ja ho desenvoluparà també Elisabet, però en guany, en este sopar de la fam que farem en la plaça, i que en guany pues, calculem més de 600 persones les que estaran, pues el projecte des del lema de Mans Unides d'enguany, que és compartir, és nostra major riquesa, pues anem a treballar en concretament en Índia, en la part de Calcuta, en portar atenció mèdica a 10 slums, que és com se diu les slums, la definició de les barriades més marginals d'Índia, no? Pues cases que estan fetes en llanda, en plàstics, i que quan arriba pues lo que és el monzón allí, pues poden estar perfectament setmanes sense que acudisca ningú i sobretot sense coses tan bàsiques com l'aigua. Per tant, des d'ací, en aquest projecte de cooperació internacional, el que anem a fer és impactar en aquesta població i en un èmfasis pues encara més vulnerable, com són la infantesa i la joventut. I bueno, pues jo crec que Elisa pues donarà més detall, però bàsicament això és la cooperació internacional i l'exemple claríssim l'acabem d'exposar ara, com des de Vila-real en altres, òbviament és un projecte molt ambiciós i que requereix que també pues actuen altres localitats i tal, i cada un farà la seva part, però el que és Vila-real el que va fer és arreplegar aquests diners en aquest sopar en el que compartirem tots, i en aquesta visió pues d'este equip del govern, que és d'inclusiu i solidari, pues arreplegar aquests diners perquè directament impacte i beneficie a estos habitats d'estos slums, esta població.
A estos sers humans.
Efectivament.
Ojo, eh? Elisa, per a que la gent ho entenga, nosaltres col·laborant en aquest sopar de la fam, què és el que anem a... Claro, jo la paraula impactar és perquè, ojo, que el que arriba allí, clar que els impacta. Els impacta perquè com estan allí, Elisa?
Allí és tanta la pobresa que és que no sé ni com definir-ho, però que en realitat són persones que allí no els arriba l'ajuda de ningú. Entonces, cada dia que eixen al carrer és a veure, i s'agiten sense sopar, no saben si al dia següent podran desayunar. Entonces, pues algú els té que ajudar. I
en lo que repleguem, Elisa, nosaltres així en lo que replegarem allí, és a dir, bueno, sí, evidentment és un tot, perquè totes les poblacions ho fan, però perquè la gent se faci una idea, no? De
pues a lo mejor allí están todo el sant día replegant fulles de té, una barbaritat, i a lo mejor pues es paguen un euro. Un euro allí pues poden també menjar varios dies, o sea, que també
en un euro allí mengen varios dies. Sí. Això és el que vull que la gent entenga.
Sí.
I la sanitat, és a dir, què els proporcionem allí? Perquè clar, quasi com ho tenim.
Claro. Allí els proporcionem el que puguen i els ensenyem el que és a produir, perquè inclús tenen a vegades algun trosset de terra, però van aquestes grans superfícies i encara els ho arrebaten. O sigui, i això que ells és per a l'alimentació pròpia, no per a... I després perquè tinguin una uia en qualitat, perquè si no, si l'uia...
No tenen uia potable.
No tenen uia potable, i si l'uia pues, també està contaminada, el que produeixen està contaminat, el que se mengen està contaminat, i això és una roda.
No tenen sanitat.
No tenen sanitat, i si... Claro, entonces nosaltres intentem també pues, fer-los hospitals... perquè és que com en este
estem parlant d'estos hospitals mòbils, jo recorde un dia, Lisa.
Sí. Per a que duguen la sanitat als barris, com ha dit Toni, sí. Perquè allí n'hi ha molta gent, o sigui, la majoria són... Calcuta és una de les poblacions més pobres, està, i entonces n'hi han barriades, com ella ha dit, que són aquests carrers laberíntics que és que no saben ni que existís la sanitat. Entonces, allí n'hi ha un hospital però n'hi ha tanta demanda que són els, diguem, els nostres socis locals, perquè nosaltres sempre treballem a través de...
Sí, seria de... seria lo que, sí. lo que en Coopercentro ens ha sigut la contrapart. És a dir, Mans Unides és una part i la contrapart, la que farà això, és la contrapart, que en aquest cas és la ONG Calcuta Rescue, eso Calcuta al Rescate. Entonces, lo, ells ja tenen una clínica allí que atén a mares, xiques i xiquetes, bàsicament, i el que van a fer és fer aquestes clíniques mòbils per poder arribar a aquests llocs, i ahí lo que porten és bàsicament és un model d'atenció, pues, que porta instrumental mèdic, medicines, enfermers, metges, farmacèutics, i a partir d'ahí desenvolupar des d'una medicina preventiva, com pugui ser l'accés a les vacunes, hasta pues el tot lo que té que veure en acompanyar al part. Sí. O sea, fer tot el procés d'acompanyament, així tenim les comadrones, no?
Sí.
que tenim aquesta visió i donar compte. Així, per exemple, el perfil de comadrona, si jo te digo a tu, Susana, dime comadrona què és el que fa, què me diries?
Una comare, la comadrona, nosaltres en diem sí. així comare.
Comare.
Des del primer sí. moment en què te quedes embarassada, te va controlant com va la criatura, com està, però cada mes a mes, és a dir, nosaltres estem superbé i després ens atén en el part.
I què més fa? Doncs pues mira, a que mos quedem en això el que fa la comare. Les comares, així ara, el que estan ara desenvolupant, i ahir nosaltres també estem col·laborant en facilitar els espais i tal, és també la part de la menopàusia. Que fins ara nosaltres ho associem a això, i és una etapa molt important que ara pareix que pues, en els països on hi ha un benestar, veritat, Elisa, que ja està tot cobert, diguem, anem a cobrir altres coses. Així, pues, òbviament, en Calcuta pues, seria impensable. Així estan treballant ara en el que és la preparació al part, el que així ja tenim assumit la comare de tota la vida. Pues, coses tan bàsiques és el que anem a fer allí en Índia, procurar que en la nostra xicoteta ajuda pues, puguen arribar a això, a aquest acompanyament al part, a formar també pràctiques sanitàries i higièniques. El que nosaltres així veiem... jo, per exemple, vaig fer una estància del doctorat en Llatinoamèrica i una part d'era ensenyar-los a mares de barris molt propis lo important de la nutrició, que no es donaran aigua en panela, que sucre ja van els xiquets, coses que així ja ho tenim assumit. I era, se'ls feia una formació en uns ítems i en els quals podies veure quin tracte donava cada mare o quina percepció tenia per després intervenir. I veies coses que eren increïbles, però clar, estem parlant de que entraves en una casa i si la casa tenia tres plantes, en cada planta vivia una família distinta. En un accés a aigua molt limitat. Entonces, clar, quan veus este projecte, dones compte de que en estos països busquen la manera. Jo he vist models en Latinoamèrica que es metges per se moltes vegades són persones formades en una motxilla que porten mostres de tot, que arriben a llocs on és molt difícil arribar, arrepleguen mostres i en aquestes mostres pues, directament després ho porten al laboratori i analitzen, o llocs on s'estan fent mamografies mòbils en una furgoneteta, arriben a llocs inhòspits. En Latinoamèrica està molt això ara, i així pues, estem veient aquest model. Com podem fer? Pues, podem ajudar des d'ací, que és lo més important, en contraparts que tinguen unes garanties que saps que van a fer, i cada cèntim d'euro que ells cada sí va arribar on té que arribar, perquè després se fa un seguiment en terreny i se veuen els resultats. I d'això se trata això, que moltes vegades parlem de cooperació internacional, però ja que aterrar i ja que veureu en casos concrets com este que està present en Mans Unides.
Sí, per això m'interessava tant el que era, que és la cooperació, és a dir, pues primer ajudem els de casa per després ajudar els de més, pues sí, que perquè els de més estiguen una mil·lèsima part de com estem nosaltres així, ojito, el que només en el que nosaltres tirem.
Sí.
És a dir...
És que menjar n'hi ha prou. O sea...
Però si és que és lo bàsic. Per tant, siguem conscients de lo que s'envia, per a què s'envia. Entonces, per això estem parlant. Jo crec que ningú seria capaç de negar-se a donar-ho, a col·laborar,
si
a entendre-ho.
Si s'explica bé i s'entén, i se partir d'una premissa que jo crec que quan has viatjat prou pues eres conscient, ningú se meneja de sa casa si no és per necessitat o per millorar. Ja està, partint d'ahí. i moltes vegades estàs fora del teu país i a lo millor t'ofereixen sous o treballs molt qualificats i dius que jo com en casa, pues imagina gent que en casa està en guerra, gent que en casa té unes necessitats com les que estem descrivint, que és que se té que moure perquè si no és que mor, i veus que la tassa de xiquets que moren al nàixer o que no arriben a terme és alta. Moltes mares que donen a llum en estos slums perquè no se s'està controlant, perquè a lo millor des de que han anat al metge hasta que tornen ja han tingut dos xiquets. Dones que necessiten, com és este cas, pues que a part de, dius, bueno, n'hi ha escassesa de menjar mentre se procura suplements nutricionals, tens que portar-los. Si tu no ho dus allí, elles no van arribar al lloc, i més damunt en la climatologia esta, avui que estem també en un dia així estrany, en una alerta taronja i en tot el que ha passat en Catalunya, que gent que s'ha quedat atrapada així de Villarreal mateix en Catalunya i en hotels i tal, pues tu imagina't en algo que ja és previsible com són els monzons en la Índia.
Claro. I ara és el temps també,
i sobretot si no ho portem no arribarà. Clar. És a dir, conscienciem-nos, si no ho portem no arribarà.
I estos projectes també beneficien el que la gent, pues, cada vegada tinga que eixir menys del seu país, que és el que ha dit Toni, eixen per necessitat, i també assegurar-se de que tots els parts se facin en hospitals, també porta el projecte este. I després pues, ja també faran un seguiment de 2 anys, i la formació, els suplements, tot això és molt important. I l'explicació de, diguem, de perquè la gent se consciencie també ho porta a este compartir, és nostra major riquesa, si comprenem bé l'explicació del lema.
Elisa, el projecte, saps? De les Manos Unides d'enguany està complint-se com toca?
Sí. Sí, la veritat és que jo he assistit també a diversos sopars de la FAM, fan molts actes, la gent està col·laborant molt, s'està conscienciant de que, en fi...
És a dir, sí, l'objectiu ja se complirà?
Sí, jo crec que sí. Sí, estem molt avançats i se complirà.
600 persones, perquè no cap més gent a la plaça?
Bueno, la veritat que nosaltres anem a objectius que sabem que anem a complir, i van fer 500, no? Sí. L'altra vegada
500, allí sentats 50 i pico
més, i ara estem en 600 i algo, i veurem a veure. Sí. La plaça va arribar al que arriba, i nosaltres, pues, mentre tinguem espai i tinguem gent, que a veure, així lo important també és, a part de que l'Ajuntament se disposa i està col·laborant, així l'agraïment és a la gent que ve i s'assenta i compartís, i això també diu molt de la ciutat solidària que tenim, no? Sinó que jo aprofito també per agrair a cada una de les persones que ve estar en físic o ve estar en eixa fila zero.
Sí, això volia dir-vos, que és molt possible que a lo millor lo que és persones assistents assentats no apleguem allà dimarts o dimecres, ho sabem, dimecres o dijous ho sabrem segur, perquè està col·laborant moltíssima gent en fila zero, o sigui, que igual col·laboren, però aquest dia n'hi ha moltes coses. Crec que en l'auditori n'hi ha algo.
Tenim l'acte de Xemachor, sí, en l'auditori.
El futbol ve molt justet a vindre, però n'hi ha gent que vindrà al futbol i se sentarà. Després, també, que me pareix molt bé, i desitja que disfruten, però moltíssima gent, dels ames de casa i tot això que solen vindre, tenen un creuer i se'n van, me pareix que mouen i tornen el diumenge. Però inclús a Xina han col·laborat. Entonces aplegarem, no sentades, però segur que aplegarem.
Com se pot col·laborar la gent que no va, per exemple, que estiga escoltant-nos, per apuntar-se, la gent que vulga vindre, com se pot apuntar?
Pues, per exemple, està la papereria Carmen, que poden anar. Després, així en el que és la Merceria Fortunyo també, i qualsevol de nosaltres de les voluntàries, i a més n'hi ha 2 telèfons que estan en el cartell, però que jo no puc dir.
El cartell s'ha repartit?
Sí, els cartells s'han repartit, i és més, les entrades fila zero també entraran en el sorteig que aquesta nit se farà. Sempre fem un sorteig en regals que ens donen els establiments i tal.
Com se poden ingressar els diners, per exemple?
Ingressar els diners en aquests moments, si no és que siga per Bizum en algun nostre, però així en el poble els és més còmode, perquè a vegades hem donat el, no sé, algun número més nacional, però sempre mos busquen, saps? Entonces, jo penso que és anant a, això, pues, a la merceria i a la papeleria que t'ha dit o cridat-mos per telèfon.
Digue'm un número, Elisa, dime un número de telèfon al que... un llavant.
Sí, és que l'altre no, si no tinc el d'això davant, no me recorde. I com s'ha anat també Pilar al to del creuer, 685-544-526.
Bé, doncs pues agarreu boli, si no ens crieu així la emissora, que nosaltres ens hem apuntat el telèfon. És el 685,
sí,
544, 526. Per al que vulgui apuntar-se, sí, o bé siga a fila zero, és a dir, que es posi en contacte amb ells per a que arriben. I si és 17... Unitats mòbils són?
No, són dos unitats mòbils.
Dos unitats mòbils perquè arribin a ICE 17.
Slums, 17 barris marginals de Calcuta.
Això és.
Slums.
Slums. Hem après una paraula nova.
Pues, dit queda, regidor de Cooperació Internacional, Toni Marín, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres per ficar aquests microns a disposició d'una causa tan noble.
I Elisa Parra, presidenta, vull que ho diga ella, li costa un poc dir el càrrec. Presidenta de...
Presidenta delega de la diòcesi Segorbe-Castelló de Mans Unides i responsable de Mans Unides a Cia Vila-real.
Moltes gràcies als dos.
Gràcies.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Here I go again.
I avui tenim a mossèn Juan Agost. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Ell és el vicari de l'arxiprestal de Vila-real. I l'acompanya José Pascual. Bon dia, José Pascual.
Hola, bon dia.
Després sabrem per què José Pascual l'acompanya, mossèn. Avui està així vostè per explicar-nos un projecte, no?
Sí, en realitat una iniciativa que portem ja desenvolupant diversos cursos en la parròquia i que és l'experiència d'Alfa, que diem. És, bueno, és una manera d'obrir un espai de diàleg per a poder compartir les distintes perspectives respecte del sentit de la vida, del propòsit i de la fe, no? La idea és un poquet poder afavorir que n'hi hagi un espai on poder compartir i conversar sobre inquietuds personals, no? I bueno, ja és el quart any que estem portant avant aquesta experiència, no? I de veritat és una realitat molt, molt gratificant. L'estem vivint en el local dels Lluïsos, en la quarta planta, i en el que consisteix és, bàsicament, és un sopar que la parròquia prepara per a convidar a la gent que vol participar, i després d'aquest sopar hi ha un moment de proposar un tema de diàleg, no? Que continua després en un espai de reflexió, no? Entonces, la gent que està participant en el sopar per taules té l'oportunitat de poder expressar el que sent i el que reflexiona respecte de distints temes que se van proposant dia a dia, no? I això és un poc el propòsit, no? Poder crear un espai on se puga compartir les inquietuds personals, no? En el moment en què vivim, en què n'hi ha a vegades tanta pressa i tanta falta de comunicació personal en coses importants, no? I bé, doncs això és l'experiència que portem avant, no?
Això hi haurà gent que serà la primera volta que ho sent, perquè clar, jo crec que a la Iglesia, com no tenia que demostrar què era, en aquests últims temps li ha faltat màrqueting. I jo li dic això per què? Pues perquè, mire, cursos de creixement personal, meditacions... Vostè sap que l'altre dia em vaig enterar que la caritat és el que se li diu a una persona quan practica la empatia. És a dir, jo me vaig quedar... És a dir, que la empatia és el que tota la vida s'ha parlat de la caritat, quan una persona és caritativa, se posa en la part de l'altra persona, eh? És que és algo que ja sabíem i ara resulta que com li han donat un màrqueting ho saben. I anem, paguem un curs de creixement personal, val? I és el que tenim així, al nostre costat, tocant a la porta, obrint. Ojo, i no ens pregunten a ningú ni el nom, ni d'on venim, ni qui som. Això ho podem fer el divendres?
Sí, justament és el que fem. O sigui, la proposta és una realitat d'encontre i de diàleg en el que tota la persona és benvinguda. Tinga fe, no tinga fe. O sigui, se tracta de poder crear un espai on poder compartir les búsquedes personals, no? La inquietud personal. I precisament això és el plantejament que porta Alfa, no? Que és... qualsevol persona és benvinguda, l'acollim en els braços oberts, tenim un espai de... un sopar senzillet, tampoc és que sigui un sopar de 5 estrelles, però bueno, preparem molt de carinyo i anem a un espai per a poder tenir aquesta conversa que ajuda poquet a poquet a créixer també en confiança entre la gent que participa, no? I poder expressar cada un el que sent i el que pensa sense ningú tipus de restriccions, no? Ninguna opinió és diguem, contraria, i ninguna qüestió des de parlar des del respecte perfecte d'uns a altres, i també un poquet pues, poder reflexionar sobre també la paraula de Jesús, no? La llum que pot aportar a les búsquedes personals, no? I justament això és la idea, no? I l'experiència que portem, que se crea un clima de molta familiaritat, no? De molta germanor entre la gent que participa. Hi ha persones que les aprofita per a millorar, fer avivar un poc l'experiència personal de fe, altres persones, bueno, pues, participen d'una altra manera, no? Però sempre és enriquidor poder comprendre i veure la manera de pensar de la gent i des d'aquest respecte, no? Créixer en aquesta relació de fraternitat que hi ha darrere a que estem tots discretats, no? Per al més fet de ser persones, no? I que si a més des de la fe la podem viure en aquesta altra perspectiva, pues, ens ajuda també a poder compartir aquesta riquesa que suposa, no? La vivència de la fe.
Si algú pensa que això és algo que és la primera volta que ho sent, té que saber que això se practica en 170 països. Que n'hi ha una universalitat en este projecte on a mi, per lo que se m'ha vist, és catòlics, protestants, és a dir, en aquest projecte participen.
Sí, és un projecte ecumènic, o sigui, realitat del,
és un projecte cristià.
Sí, sí, és una realitat que va néixer en la Iglesia Anglicana d'Inglaterra fa ja quasi 50 anys i que molt pront en seguida en la part d'Amèrica, Estats Units, en França, en Sud-amèrica també, va ser acollida també per la Iglesia Catòlica com des d'una perspectiva de afavorir l'encontre d'uns i altres, no? I de millorar el diàleg personal i també la búsqueda de propòsit, no?, en la vida. I bueno, nosaltres així en Villarreal fa 4 anys que l'estem vivint, no? Però també a tres llocs de la diòcesi de la província està funcionant, no? Com per exemple en Altura, en Valldoxó, també en Onda i més parròquies, alguna parròquia també de Castelló, no? I la veritat és que l'experiència és molt, molt favorable, no? Perquè crea grups de persones, afavoreix crear xicotetes comunitats, no? Perquè després poden seguir creixent en la búsqueda de la fe, la gent que participa d'aquesta fe pues pot seguir després vivint en la vida de les parròquies i qui no té aquesta fe pues pot tindre una experiència també de comprensió mútua i de sentir-se acollit i poder tindre pues enriqueixement personal, no? De poder compartir el que ho va buscant, no? Tots anem d'alguna manera en la vida, però tenim un camí, un viatge, no? El que anem buscant poc la raó per la que viure, no? Ens passarem probablement si ho viu, te diria jo, 70 o 80 anys, per lo menos pues, passarem quasi 1000 hores davant d'un semàfor esperant que se posi verd i no sé quantes hores dormint, no? Bueno, pues, la idea d'Alfa és un poc proposar que tu dediques 10 hores de la teua vida a compartir les teves búsquedes, no? És un poc per ahí.
José Pascual, ara sí, estàs així perquè tu sí que has viscut aquesta experiència.
Sí, bueno, la veritat és que jo vaig formar part, vaig participar en el segon Alfa que se va organitzar i mos va parlar la mare d'una companya de la meva filla del col·le i sabia que, pues, que la meva dona i jo pues, teníem algunes pràctiques religioses però no estàvem involucrats en res en concret. I mos va parlar d'Alfa i nosaltres no sabíem què era això d'Alfa i la veritat és que van participar més per curiositat que per altra cosa. I jo tinc que dir de que me va sorprendre des del minut 1, perquè sea el recibiment, te conviden a sopar, una amabilitat extraordinària, una sensibilitat que mostrava la gent que està allí, pensa que no cobren cap perra per fer això, i en el món en el que vivim sorprèn aquest tipus de coses. I després de presentar-nos i tot, hi havia un documental, perquè el projecte d'Alfa té una sèrie de documentals que s'exposa a la gent i després pues, se debatir sobre aquests documentals. I me va encantar perquè se va plasmar des del punt de vista de que molta gent pues, no es creien perquè vol proves. ¿Vale? I dir, jo, sí, hasta que no ho veig, jo no me ho tinc que creure. I van començar a donar una sèrie de datos. De fet, parlava el tal Nicky Campbell, crec que li diu, mossèn, que és el fundador de la Iglesia Anglicana, i ell és advocat, seus pares eren judíos, però ell no era practicant, diguem. I ell va llegir la Bíblia per a desmentir-la. O sea, la seva idea que tenia era...
És brutal, és que és sí, maravillós.
I llegint la Bíblia per desmentir-la, o sea, és que se va convertir. I ell, com a advocat, dia que és que, si fora un crimen, si fora, diguem, les proves per detectar un crimen, o sea, el tema de la llei del cristianisme és que està sobradíssimament documentat. Entonces me va llamar atenció perquè no era el típic punt de vista que en una missa el capellà pues se dediquen pues a l'evangèlic i tal, però la perspectiva que tenia sobre el cristianisme era algo de lo que jo no estava acostumbrat. A fi de comptes, pues bueno, jo me considero catòlic sempre, més o menys d'anar a la iglesia, no tots els diumenges, però sí, però no tenia aquesta visió, no, de gent que no ha sigut practicant i que arriba un moment en la seva vida en que té una vibra, nota algo i a partir d'entonces se incorpora i se converteix en cristians a tope. I allò me va encantar, i la gent que estava al nostre costat pues, eren gent pues, que també havien portat la fe d'alguna manera pues, individual, pues, lo justet, i unes coses porten altres. I jo tinc que dir que a la meva família pues, mos va canviar la vida. És a dir, de mantindre la fe aïllats a fer comunitat en tota regla.
Claro.
I veig jo que la comunitat va a més i va ser tan gratificant que després, avui soc col·laborador, crec que ara anem a fer el cinquè alfa, és possible, mossèn? Sí. Pues ja el passat ja estava com ajudant d'anfitrión, en esta ocasió també jo m'ocupé dels xiquets, en diverses persones més, i tinc que dir que és una experiència que jo pues, recomanaria a qualsevol, i sobretot a qualsevol que tinga dubtes, perquè sobretot això no està enfocat pel catòlic practicant, diguem, de missa diària, sinó pel que té els seus dubtes o per al que vulgui reforçar, inclús pel que sigui ateo. És curiós perquè antes ho estava comentant a mossèn, cadascú pot dir el que vol, i poguera vindre un ateo, i dir ara vaig a desmuntar-vos en arguments. Pues jo diria, vine i a veure si mos desmontes.
Jo crec que
se té que escoltar.
Que és el que ens agrada, és a dir, clar, que quan algú planteja això i dius, bueno, quan avui per avui ja la ciència està admitint-lo, que vinguen a desmentir, no?
Clar, clar.
Jo sentint de José Pascual pense, com pot anar la gent?
Sí.
Com se pot apuntar?
Pues la veritat és que... Diu José Pascual la cosa de xiquets, perquè moltes famílies, bueno, pues, pensament també, la dificultat que n'hi ha vegades poder compartir una nit de diàlegs si no se té també un espai d'acollida per als menuts, no? Això és allí que tenim preparat un espai també en els salons dels Lluïsos perquè els voluntaris també que puguen estar ahí atendent a xiquets, sopant a xiquets mentre fan també una sèrie de jocs i estan ahí ben atesos mentre els pares poden tenir també un espai per poder tenir el seu diàleg, no? I, bueno, pues la manera de participar, nosaltres tenim en les redes socials de la parròquia, n'hi ha una informació del cartell, no?, on apareix la informació bàsica sobre Alfa i també un QR on poder escanejar i connectar directament a un formulari on poder escriure's, no?, i participar. La manera més fàcil és a través d'aquest formulari, no?, que us pugui posar un poquet en la preparació de les persones, si tenen algun tipus d'intolerància alimentària, tindre-ho també clar i poder preparar de la millor manera possible l'acollida de la gent que vulgui participar.
Les xarxes socials, Instagram, parla vostè,
sí, Instagram, Facebook.
Vale. I Facebook per a poder... fins quan tenen de temps per apuntar-se?
Bueno, durant tota esta setmana tenim, diguem, ja estem ja en l'esprint final.
Hasta dijous, no? Per exemple.
El dijous, sí. Però...
I serà el divendres a quina hora?
Comencem el divendres a les 8 de l'Esprà. És en els salons de... És Lluïso, és la quarta planta. Tenim preparat l'espai per a l'encontre.
Per a l'encontre. José Pascual, és que ho ha explicat molt bé, mossèn, José Pascual, el que ha explicat. El que a mi a voltes, allò d'apuntar-se per les xarxes, hi ha gent que li costa. Tindrien que tindre al millor una forma més, és dir, imagine, no?, que algú pues no vol tindre, perquè hi ha molta gent jove que ja no té xarxes, perquè ho sàpia també. Com ho pot fer?
Bueno, pues pot... vaig a deixar el meu telèfon, per si encara faré falta alguna persona viure personalment.
Mossèn Juan.
Sí, el meu mòbil és el 649-4246-88. 649-4246-88. O per qualsevol persona, perquè nosaltres és veritat que el més natural és que un amic convide un amic i ja, per més d'aquest amic ja està... el pas obert per a poder...
Per exemple, no? Va una persona i diu, nosaltres serem 5.
Molt bé.
Val, i com hem de fer efectiu el pago?
No hi ha cap pago. És gratuït. La parròquia prepara, convida un sopar.
I l'aforo?
I l'aforo, bueno, pues, depèn de vegades. A vegades hem subit 4 taules de 12 persones.
No, em referís jo. El Saló de Juízo, sabem l'aforo que té?
Sí, bueno, 60 persones poden cabre perfectament. Va.
Sabem el documental quin serà?
Sí, este primer documental és la pregunta és n'hi ha algo més en la vida? És un poquet el tema que se parla. I ahí, a partir d'ahí n'hi ha una parelleta de de presentar-vos, que acompanyen durant tots els documentals, no?
Sí.
El testimoni de Nicky Gamble, que és un poc el promotor d'Alfa a nivell internacional, i bueno, però testimonis de gent, no? De gent que fa, o que ve que ha fet Alfa, o que participa en els, un poc en les entrevistes, que van un poquet il·luminant la seva manera d'entendre les coses, no? També alguna aportació d'algun, si és algun científic, algun advocat, o algun, si se parla de la Bíblia, algun biblista, algun arqueòleg, no? Que era poder un poquet aportar raonaments que se posen sobre la taula per al diàleg, no? És un poquet la idea.
No sé si voleu afegir alguna cosa més, José Pascual.
No res, jo pues que anime a la gent a que participe, i un tema que antes l'he comentat, sí que ha recalcat mossèn, és que no és només per a persones individuals, sinó per a famílies. Jo quan vaig participar, van participar els 5 membres que són. De fet, jo formo part de l'equip dels xiquets. Estem repartits en equipos, l'equip de cuina, l'equip de taula, que està dotat d'un anfitrió i un ajudant d'anfitrió. Uh-huh. Les taules estan repartides uns 12 invitats. I bé, bueno, som un equip que està molt ben organitzat i és per a famílies completes. O sigui, que si algú no pot vindre perquè diu, oi, què faig en els xiquets, que són xicotets i tal, no passa res. O sigui, són unes sessions per a tota la família. I jo anime que vinguin, perquè no cal ni siquiera que tinguis un punt de vista concret. O sigui, tu pots debatir de lo que vulguis. I sa llibertat, jo crec que en pocs llocs de la societat la tens, en la que puguis estar inclús en contra de lo que estàs fent i en canvi és ben acceptat. Això només ho té la fe cristiana.
Pues recordem que el divendres estem a 17. El dia 17 d'octubre a les 8 de la nit en el Saló dels Lluïsos de la quarta planta. I per a poder apuntar-se en la xarxa social de l'Arxiv Prestal hi ha un QR per a poder apuntar-se. El que no li agrada les xarxes socials, bueno, pues el vicari de l'Arxiv Prestal, mossèn Juan Agós, ha deixat el seu número de telèfon, que és el 649 424 688. I si no vos dona temps d'agarrar el telèfon, crideu-vos així a la ràdio, que nosaltres el facilitarem. Mossèn Juan.
Bueno, pues moltes gràcies per la vostra acollida, l'oportunitat de compartir esta inquietud que portem avant.
Gràcies a vostè per estar ahí cada volta que el necessitem. Moltes gràcies.
Gràcies,
gràcies, José Pascual.
Gràcies.
Tu no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Matarme a dejarlo correr. Quisiera...
¿Ese paseíto en barco? For you. ¿Un cursito de buceo? For you. Si este verano te lo has dejado todo para disfrutar de un auténtico veranito for you, tu menú for you de siempre ahora te cuesta menos. Disfrútalo simple, doble o triple desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Si veranito for you, menú for you.
Más de 10.000 vehículos de todas las marcas te esperan con ofertas fugaces e irrepetibles de hasta 5.000 euros. Del 17 al 19 en Click Autos Castellón. Sí, sí, coge tu cita que las gangas son de otra dimensión. Reserva tu cita en feriapunclicautos.es.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Vila-real, dirigida a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Fins a desembre, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Villarreal et convida a viure més de 30 propostes de teatre, dansa, música i exposicions per a tots els públics i amb gran protagonisme dels artistes locals. I sense oblidar-se, la vessant solidària. I a més, si vols estar al dia, apunta del nostre canal de WhatsApp. Envia la paraula alta al 616-253-681 i rep tota la programació al moment. La cultura batega Villarreal i tu en formes part. Ajuntament de Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Bigmat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Te esperamos.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Octubre és el mes de la sostenibilitat a Villarreal. Arriba la 20a edició d'una cita que és ja referent en educació ambiental. Curs d'agroecologia, el projecte La Vella, el concurs escolar renaturalitzant els espais urbans i la Fira d'Agroecologia i Sostenibilitat al Termet, amb tallers i teatre per a tota la família. I el 28 d'octubre, gran gala 20 aniversari amb el lliurament dels Premis de la Sostenibilitat. Villarreal, 20 anys, sembrant futur.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Te apasiona el mundo del arte? ¿Quieres un espacio donde pequeños y adultos podáis soñar, crear y descubrir al artista que lleváis dentro? Lo tienes. Llega a Villarreal mi primera obra de arte, de la mano de la maestra y artista Marian Sacco. Déjate envolver en la magia de la pintura, la cerámica y la escultura. Vive la estimulación temprana de las capacidades artísticas. Crea tu portafolio de artista y participa en la gran exposición anual de pequeños y grandes creadores. Inscripciones abiertas. Más información en redes sociales o en el 601-628-807. Mi primera obra de arte. Llama ahora y reserva tu plaza. Estamos en carretera de Honda 95.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Y ahora tenemos aquí con nosotros en la 92.2 de la frecuencia modulada en Radio Villarreal a Víctor Viciedo, presidente de ALIP. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Pepe Llop, vicepresidente.
Buenos días a todos.
La unión de labradores y
ramaders, ganaderos.
Ganaderos. Alerta de la competencia con la campaña citrícola local al concentrarse el 66% de importaciones de septiembre a noviembre y que el campo de Castellón da la voz de alarma ante la entrada de naranja sudafricana con arancel cero. Esto fue una noticia de la Unión.
Bien, yo lo que tengo que decir es que desde que nació el Acuerdo de Sudáfrica, que en realidad no es de Sudáfrica, sino de los países del África Austral, es decir, que está Namibia, Suazilandia, Lesoto, en fin, una serie de países que muchos de ellos son citrícolas, desde que entró ese acuerdo en marcha, pues hemos tenido crisis citrícolas muy graves, ¿no? Como fue en la campaña del 2017-2018, que prácticamente no podíamos vender las mandarinas, estaban a 15 céntimos y eran debido a la entrada de cítricos de Sudáfrica. Y nos acordaremos de aquellas manifestaciones que convocaba la plataforma de la dignidad del labrador.
Del labrador.
Del labrador, que se hacían en todos los pueblos y que eran, en fin...
Estaban en todas las fachadas de los ayuntamientos.
Y que se pedía la salvaguarda y tal. Bueno, la verdad es que siempre hemos estado un poco equivocados. Solamente hay que ir al acuerdo real de Sudáfrica y ver que efectivamente en naranjas hay un arancel cero. Desde los inicios, desde el 2016, desde el 1 de junio al 15 de octubre. Entonces, y a partir de ahí, el acuerdo lo que decía es que progresivamente se iba a aumentar un mes y se iba a bajar el arancel, es decir, que no iban a ser arancel cero del 15 de octubre al 15 de noviembre, sino que se iba a ir bajando anualmente uh-huh. ese arancel, y luego entraría diciembre, y luego entraría enero, y así progresivamente iban entrando los meses y bajando el arancel de esos meses. Arancel cero siempre del 1 de junio al 15 de octubre, hasta que hemos llegado a cero al año actual. Concretamente en el 2026, en la campaña del 2026, será arancel cero todo el año para las naranjas de Sudáfrica. Bien, esto es traumático. Bueno,
bien, ¿no? Una barbaridad.
No, ahora te cuento.
Esto es lo que yo deduzco de lo que me sí. está diciendo Víctor. Uh-huh.
Que es una barbaridad desde el inicio, claro. Es una barbaridad desde el inicio del acuerdo, ¿vale? Porque la mayoría de las naranjas de Sudáfrica no te entran en enero, en febrero o en marzo, te están entrando ahora. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen al hemisferio sur, con lo cual las naranjas te están entrando precisamente a arancel cero desde junio a octubre principalmente. Posiblemente también te entren en noviembre, pero ya llega diciembre y ya no te entran, o sea que ya no te afecta la naranja, ¿vale? Y
ahora, eso... ahora, de hecho, es nuestro mes de abril, para que nos demos cuenta.
Sí, sí. Sí, es decir, que el cambio con respecto a otros años, con respecto a Sudáfrica, Sudáfrica nos viene afectando desde que nació el acuerdo. ¿Por qué? Pues porque ya nacía en unas condiciones, unas circunstancias que te iba a afectar mucho, que era arancel cero para las naranjas hasta el 15 de octubre, pero arancel cero también para las mandarinas todo el año. O sea, las mandarinas siempre han sido arancel cero. Entonces, en realidad, digamos que, ¿cómo nos afecta con respecto al año pasado? Poquito. Poquito porque el año pasado, a lo mejor, el arancel que se aplicaba desde el 15 de octubre hasta el resto del año, que casi no entra en naranja, pues a lo mejor era pues un 15%, un 15%. Un arancel bajo, vamos. O sea que, si el arancel era X, pues se aplicó un 85% de ese arancel, al año siguiente un 75%, al año siguiente un 65%, al año siguiente tal, y ahora pues a lo mejor estaríamos el año pasado a un 15% y ahora estamos a un 0%. O sea, la variabilidad del año pasado a este es poca. Luego, no creemos alarmas. El acuerdo de Sudáfrica es malo per se, y vamos a explicar también por qué es malo, porque entre otras cosas el acuerdo de Sudáfrica permite que nos vengan naranjas y mandarinas desde Sudáfrica, traídas por nuestros propios exportadores, que se están elaborando en nuestros comercios, en nuestros exportadores, que tienen fincas allá. Podríamos decir hasta qué exportadores tienen fincas allá, pero no nos vamos a meter en follones, no vaya a ser que nos equivoquemos con alguno. Y esto es lo que hacen, es luego sacarla como española, en gran medida. ¿Por qué? Pues porque la Generalitat, la Consejería de Agricultura, no está pasando las inspecciones pertinentes en los almacenes, que son inspecciones que vienen en la normativa que debe de pasar, pero no las pasa.
Luego, cuando las compramos, ¿qué pone en el lugar
envasado,
de origen?
Envasado en España.
Uh-huh. Claro, ahí está la, digamos, y de hecho, la pillería.
Y de hecho, Susana,
No mienten, ¿no?
Hay gente que nos estará escuchando que trabaja en estos almacenes y que simplemente cambia la fruta de envase. Es decir, coge la fruta de un envase y la pone en el otro. Y de hecho, en el acuerdo, si miramos qué es lo que exporta España a Sudáfrica, vemos que entre los 10 principales productos no aparece ningún producto del sector primario. Aparecen equipos, componentes y accesorios de automóvil, materias primas y semifacturadas, automóviles, otros productos, material eléctrico, farmaquímica. Y en cambio, si vemos cuáles son las importaciones de los 10 principales productos de los últimos 10 años, encontramos moluscos y crustáceos invertebrados, filetes y demás carne de pescado, cítricos frescos, pescados congelados. Es decir, nos han utilizado una vez más como moneda de cambio. Entre los 10 principales productos exportados no hay ninguno del sector primario, y en cambio, entre los 10 principales productos importados sí que hay 10, entre los 10 primeros hay 4 del sector primario, entre ellos, por supuesto, los cítricos en fresco.
Pero esto es algo que lo veníais denunciando en Alip desde que empezamos este programa, que hace la friolera ya a lo mejor de 7 años, 6, Víctor.
Efectivamente, o sea que el problema de Sudáfrica no es un problema actual. Es un problema ya viejo, desde el 2016, que nos viene afectando y que tenemos... Disculpad que...
Sí, le puedes decir que estás en la radio en directo y así sí, casi que
ya,
te deja, ¿no?
Ya está, no, ya luego la llamo. Bueno, por ejemplo, hemos visto como desde el 2013, La Naranja, y estos son datos que puse en mi libro La Tradición Europea, en el 2014 entraban 380.000 toneladas, en el año 2015 428.000 toneladas, en el año 2016 402.000 toneladas, en el año 2017 450.000 toneladas, en el 2018 464.000 toneladas, y así creciendo Sudáfrica. Con las mandarinas, lo mismo, hemos pasado desde el 2014 de 85.000 toneladas al 2018 120.000 toneladas, 29.000 toneladas. En limones lo mismo, de 36.000 a 110.000 toneladas. Es decir, que el acuerdo ha sido muy beneficioso para Sudáfrica y ha sido un problema muy grande para España. Y principalmente para nosotros, la provincia de Castellón, que esto aparece en el Mediterráneo, que somos sobre todo productores de mandarina, de naranja temprana hay muy poquito, también producimos naranja pero normalmente suele ser tardía, pues concretamente esta noticia de que ya Sudáfrica se implementa al 100% no es un cambio significativo con respecto al año pasado. O sea, nos perjudica muchísimo desde que empezó, pero no es un cambio significativo, no es una alarma que digamos haya que tener en cuenta. Ese es el mensaje que quiero lanzar, ¿no? Porque concretamente las mandarinas, como decía, son arancel cero desde siempre, desde que nació el acuerdo, ¿vale? O sea, que eso lo tenemos que tener claro. Por eso cuando decía la plataforma de la dignidad del agricultor que había que activar la salvaguarda para la mandarina, no sabían muy bien, yo tampoco, en aquel tiempo, ahora ya lo sé, o sea, no sabían muy bien de qué hablaban, porque la mandarina no puede tener una salvaguarda, tiene arancel cero, porque lo que tiene es un porcentaje ad valorem, que significa que si supera un umbral, automáticamente paga un complemento. El problema que hay es que ese umbral es muy bajito. Entonces, como es tan bajito, pues te perjudica y no puedes hacer absolutamente nada, cumpliendo el acuerdo. Y es automático. Es decir, que si en aquel tiempo no se activó ese complemento es porque estaban entrando con el umbral o por encima del umbral. El problema es el umbral. Y eso es lo que deberíamos de tener muy claro. En cuanto a la salvaguarda, las salvaguardas no sirven para mucho porque tienen un proceso, digamos, muy lento de activado, ¿no? O sea, primero tienes que pedir la salvaguarda, a continuación se nombra una comisión en la Comisión Europea que tiene que venir a España a analizar los precios, mientras valoran o no valoran y deciden si se activa o no se activa una salvaguarda, la campaña ha pasado. Entonces, lo que es la activación de la salvaguarda en sí, pues no sirve de mucho. Es mucho mejor tener el ad valorem, el que haya un precio de entrada de umbral, pero que ese precio de entrada de umbral hay que elevarlo. Hay que elevarlo porque si no, nos hacen daño y no se les pone ningún complemento a la entrada.
A mí, Víctor, me gustaría recalcar una cuestión. ¿Con quién hace la Unión Europea los acuerdos comerciales? ¿Quién es África del Sur? Y África del Sur, el acuerdo comercial está con Lesoto, con Suazilandia, que ahora ha cambiado de nombre también, con Namibia, pero básicamente y fundamentalmente es África del Sur. África del Sur es un país con una superficie el doble de la española y con unos 60 millones de habitantes, pero que tiene una serie de características muy concretas. Su PIB es del orden de unos 6.000 euros por habitante, per cápita. 6.000 euros cuando la media mundial es de 12.000 euros. Es decir, es un país que en teoría es pobre. En teoría es pobre porque su PIB, como acabo de decir, es muy bajo, del orden de 6.000 euros, pero que tiene unas características muy, muy concretas. El índice de Gini, que mide cuál es el nivel de desigualdad entre las personas, África del Sur está reconocido en la actualidad como el país más desigual del mundo, por delante de Namibia y Zambia, que le siguen. Es decir, es el país más desigual del mundo, y además con una característica muy concreta. Dentro de la distribución comercial del sector de alimentación, cuatro grandes grupos controlan el 80% de la alimentación. ¿Qué significa esto? Que un país con unas características de desigualdad tan importantes como que es el más desigual del mundo, y en el que cuatro grandes grupos controlan el 80% de la alimentación, no estamos desarrollando Sudáfrica. Estamos vendiendo a Sudáfrica a cambio de que cuatro grupos controlan el 80% de la alimentación, con todo lo que significa esto de potencial, digamos, de poder, de intimidación o de corrupción respecto a estos acuerdos comerciales. Vas a África del Sur y te encuentras con un nivel de chabolismo en según qué zona y con una diferencia. Vamos a Ciudad del Cabo, y Ciudad del Cabo es Europa, es Holanda. Allí, de hecho, África del Sur empezó desarrollándose por la presencia de holandeses, que se han concretado en unas zonas determinadas. Si vamos a la capital legislativa, es Ciudad del Cabo. Si vamos al centro económico y financiero, es Johannesburgo. Pero Johannesburgo tiene una diferencia entre una zona y otras en la que vas kilómetros y kilómetros de chabolas de puro plástico y madera, en donde allí vive burradas de gente. Entonces, estamos intercambiando, y hemos visto que de las importaciones, 4 de las 10 primeras son del sector primario. Sector primario dominado no por la población, sino por 4 multinacionales que dominan el 80% de la alimentación y que han conseguido firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea. ¿Para qué? Para que los productos que exporta la Unión Europea con Sudáfrica, pues entre los principales evidentemente están equipos, componentes y del sector del automóvil, materias primas, farmacéuticas, automóviles, etcétera, etcétera. Es decir, estamos jugando otra vez exactamente con lo mismo. Hay grandes lobbies que firman acuerdos comerciales sin tener en cuenta, primero, el que vamos a desarrollar la democracia en esos países. Pues evidentemente, si es el país más desigual del mundo en su población, no hemos avanzado mucho. No hemos avanzado mucho. Solo hace falta ir a África del Sur para darnos cuenta que allí una de las cosas que llaman la atención enseguida es que hay vigilancia armada. Pero en las casas. En las casas hay vigilancia armada. Y te avisan. Hay absolutamente guetos en el que dices, no, allí ya no hay racismo. Mientras haya guetos como existen, y mientras haya esa diferencia entre la población, esa desigualdad absoluta entre unas zonas y otras, unos barrios y otros, aquello no tiene más nombre que hemos firmado acuerdos comerciales con países para que se desarrollen multinacionales y no desarrollamos.
Y efectivamente esa es la característica principal de los acuerdos comerciales que se firman. Siempre es con países eminentemente agrarios que tienen un salario mínimo interprofesional muy bajo. Sudáfrica estará por los 200 y pico euros de salario mínimo interprofesional. Amén de que las grandes corporaciones agroalimentarias, entre ellas nuestros exportadores, van a producir allí y por supuesto que allí sobre todo hay grandes corporaciones del norte de Europa, principalmente de los Países Bajos, pero también, por ejemplo, de Dinamarca, ¿no? Que tiene a United Plantation, que es dueña prácticamente de toda Suazilandia, ¿no? Y que precisamente esos lobbies trabajan para beneficiar siempre ese tipo de cítricos. Por ejemplo, Holanda, que no tiene plantada ningún cítrico, Países Bajos, que no tiene plantado ningún cítrico, es la quinta, el quinto país que más cítricos está ingresando dentro de la Unión Europea, 200.000 toneladas de cítricos, que obviamente son sudafricanos. Dices, ¿y están haciendo el tratamiento en frío?
Españoles
también. Están haciendo el tratamiento en frío porque una defensa comercial que hemos logrado debido a la cantidad de plagas que nos están ingresando desde Sudáfrica, que hay unas 300 interceptaciones al año de Taumatotibia leucoteta y que hemos visto que otras plagas como la mancha negra también pueden entrarnos, pues de ahí vino el que se aprobara un tratamiento en frío. Ese tratamiento en frío a ellos les encarece el transporte y obviamente pues pasa a ser una defensa comercial. Lo que pasa es que no se cumple ese tratamiento en frío porque no se está haciendo dentro de lo que es la pulpa de la naranja, sino que se está haciendo en exterior de la naranja. Entonces, pues.
Víctor, si vosotros llegáis a este convencimiento.
No es convencimiento, todo eso está denunciado,
claro,
por
el
Comité de Gestión de
Habéis
cítricos.
Llegado a. Es que salen las noticias y hasta que llegas realmente a asimilar toda la información que te dan, estáis totalmente convencidos de lo que estáis diciendo. Pues digo, el convencimiento.
Está documentado el convencimiento.
Están datos, basado en datos, claro.
Claro. ¿Cómo esto, si es tan verídico, si hay datos, no se piden responsabilidades?
El problema que para pedir responsabilidades tiene que haber una ley que diga las cosas. Y el problema que tenemos es que la preferencia comunitaria es un principio y los principios no tienen carácter jurídico. Los principios son la base sobre las que se ramifican las leyes. Pero aquí en la Unión Europea han puesto un pilar que es un principio, preferencia comunitaria, pero luego no lo han ramificado en leyes. Al contrario, todas las leyes y todos los tratados que se firman van contra el pilar básico de la Unión Europea, que es la preferencia comunitaria.
Es decir,
Europa no existe, pero eso no lo denuncia nadie, solamente lo denunciamos desde los independientes de Alif. Pero posiblemente es que... porque no lo sepan, no lo sé, porque cuando uno lee el artículo de la Unión, dice, oye, estos no se han leído el tratado, eso es lo primero que piensas, ¿no? Entonces, y bueno, para que estos mindunguis, Pepe Llobilló, y perdona porque te llame mindungui.
Se refiere a que no tienen la infraestructura.
Ellos sí tienen la infraestructura, uh-huh. A nosotros no nos apoya nadie, o sea, Pepe lee por su cuenta y yo leo por mi cuenta y nos damos cuenta de cuáles son las cosas, cuáles son los datos y qué está pasando. O sea, la gente tiene que saber que no hay tratamiento en frío para las mandarinas, a pesar de que con las mandarinas hay también detecciones de taumatotibia leucoteta y también de mancha negra.
Y el porcentaje de tratamiento en frío para las naranjas es inferior al 0,0 y pico por ciento del volumen total y además, como decía Víctor, se está realizando no en la pulpa del fruto, que
claro,
es donde,
es lo que
donde está la plaga, sino que se está haciendo en el contenedor.
Total, que la plaga igual te llega y ellos dicen
pero
que están
si ya está
cumpliendo
ya está detectado.
Cuando en realidad no están cumpliendo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, si luego nos vamos a la revisión del acuerdo en el 2021, cinco años después, era la revisión del acuerdo. Y aquí todos hablaban del acuerdo de Sudáfrica, hablaban de esas cláusulas de espejo y tal. Todo lo que no esté en un acuerdo no se puede aplicar. Eso lo debe de saber todo el mundo. Cuando hablan de cláusulas de espejo, que dicen, no, vamos a imponerles que también prohíban fitosanitarios y prohíban tal. No, la Organización Mundial del Comercio dice, estas son las reglas que has firmado. Tú no puedes imponerle nada a nadie que no esté en el acuerdo. Pues vino ese 2021 y lo dejaron pasar y nadie puso ninguna cláusula espejo en el acuerdo de Sudáfrica. Nadie dijo que tenían que cumplir esas restricciones de fitosanitarios.
Claro, ¿y
ni se impusieron tratamientos en frío. No se han puesto ninguna condición. Y pasó la revisión en el 2021. Que a los 5 años había revisión.
Y el incumplimiento, y el incumplimiento llega al punto que, como denunciábamos la semana pasada con el tratado del Sáhara Occidental y Marruecos, etcétera, etcétera, después de una sentencia condenatoria al propio acuerdo, nos viene el ministro de Agricultura, el señor Planas, que tanto defiende al campo español, y dice que las relaciones con Marruecos están por encima de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Uh-huh. Es decir, si no hacen caso ni siquiera a las sentencias condenatorias del Tribunal Europeo, ¿cómo demonios van a hacer caso a los propios tratados?
Bueno, para todo esto había una manifestación a la que acudisteis.
No. Es la manifestación de la semana que viene.
Ah.
Y entonces queremos hablar de ella para promocionarla, ¿vale?
Porque estaba pensando, sí. Yo no he oído nada de la manifestación.
No. Vamos a ver la manifestación. La manifestación es en el pueblo de Chinchón, porque hay un homenaje a David Lafoz, el agricultor, joven agricultor que falleció debido a la presión de la administración con varias denuncias por el tema de las protestas agrarias.
Antes lo hablamos con propiedad, Víctor.
Sí.
¿Falleció?
Bueno, en realidad lo asesinó la administración. Se quitó él la vida, pero claro, muchas veces cuando ese quitarte la vida viene acompañado de una presión de alguien, en realidad el culpable no es uno mismo, por mucho que queramos decir, ¿no? Sino que las circunstancias que lo acompañaron son precisamente todas estas políticas agrarias.
Las presiones que él sufrió. ¿Fueron revisiones continuas?
Sí, fueron desde... O sea, concretamente tenía una causa judicial porque él metió el tractor en la alfajería, que es donde está las Cortes de Aragón. Y
no era un CDR de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Sí.
Era un simple agricultor.
Efectivamente, porque también lo hemos visto en la Vuelta Ciclista. O sea, si es una manifestación política, los políticos, si encima les beneficia lo que están protestando, que ya tienen narices que protesten por algo que el gobierno está a favor, entonces ¿contra quién protestas?
Pero
porque normalmente tienes que protestar contra leyes que el gobierno hace y que te perjudican. Pero no, aquí se protesta y el gobierno lo apoya. O sea, esto es de dictadura. Eso solamente pasa en los regímenes totalitarios, ¿no? Bueno, pues efectivamente, mientras que en esos sitios la policía no responde y todos los heridos son por parte de la policía, en el caso de los agricultores, todos los heridos son agricultores debido a la saña que ha puesto la policía en deshacer esas manifestaciones. Pero luego viene la represión.
¿Manifestaciones consentidas?
Sí, bueno, muchas sí y otras no. O sea, también hay que decir que muchos agricultores no sabían, al no estar arropados con una asociación como estábamos aquí en Castellón, pues en muchos lugares no se hacían esas comunicaciones. Pero en la Vuelta Ciclista tampoco, ¿eh? O sea, en la Vuelta Ciclista nadie hizo una comunicación, ¿eh? O sea, no nos engañemos. Y los CDR tampoco, ¿eh? O sea, que estamos en las mismas. La ley tiene que ser para todos y la represión tiene que ser igual para todos. Y no puede ser que para trabajadores se haga con esa saña y encima se nos trate como criminales, porque ahora mismo hay un chico que año y medio después le ha venido la citación judicial para ser encausado en Sevilla. Y este hombre, pues lo único que hizo es, pues eso, pues un enfrentamiento en la policía donde no hubo heridos de la policía, pero que obviamente en ese enfrentamiento, pues él era uno de los cabecillas y bueno, pues ahora pues tiene un problema judicial. Lo mismo que hizo David Lajoz. David Lajoz tampoco hirió a nadie, pero en cambio la responsabilidad que le ponían por haberse puesto o encabezado algo que no tenía cabeza, dicen, este es el cabecilla, vamos a por él, ¿no? Uh-huh. Pues tenía una causa judicial muy grave que incluso pues se le pedía prisión. Aparte tenía inspecciones de Hacienda, inspecciones de trabajo y bajos precios del cereal. Todo eso hizo que él no lo pudiera aguantar y puso una nota de despedida donde echaba la culpa pues precisamente a todas estas circunstancias, presión de la administración y políticas agrarias que al final, con toda la ilusión que tenía este chaval por la agricultura, pues no pudo soportar. Y por eso pues vamos a hacerle un homenaje, como era un agricultor independiente, vamos a hacerle un homenaje en Chinchón, en la población de Chinchón. Y bueno, pues nosotros aquí en Villarreal ya tenemos un autobús de 55 plazas con 54 ya llenas, falta una semana, tendremos que coger posiblemente un par de autobuses porque la gente se está apuntando, pero no nos importa echar el resto. Al IF se subvenciona de lotería, no cobramos al socio, es decir que nosotros echamos el resto en estas cosas y pagamos los autobuses que haga falta. Y bueno, pues cualquiera que quiera venir a Chinchón a protestar contra todas estas políticas agrarias de falso medioambientalismo, falso animalismo, falso verde, que terminaron con la vida de David Lafoz, y contra todos estos acuerdos comerciales, incluido Mercosur, que lo van a ratificar este año, o ese puenteo que le han hecho al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el acuerdo de Marruecos, todo esto que nos está pasando, que son barbaridades, que es una auténtica destrucción del sector primario desde la administración, pues oye, no nos podemos quedar en casa. Tenemos que ir y David Lafoz tiene que ser nuestro héroe, nuestro estandarte para luchar con la fuerza que él luchó contra la administración y contra todas estas políticas. Entonces, el teléfono, y lo digo para apuntarse al autobús, es 605 40 70 16.
Muchas gracias, Pepe Llop, por haber venido.
Gracias a vosotros.
Y muchas gracias, Víctor Vicido, por haber estado aquí.
Que por esta vez la historia cargue contra la memoria y además no duela, porque no hemos aprendido nada.
Más de 10.000 vehículos de todas las marcas te esperan con ofertas fugaces e irrepetibles de hasta 5.000 euros. Del 17 al 19 en Click Autos Castellón. Sí, sí, coge tu cita, que las gangas son de otra dimensión. Reserva tu cita en feria.clickautos.es.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
L'Ajuntament de Vila-real posa en marxa els seus nous canals de WhatsApp perquè estigues sempre al dia de les notícies, els esdeveniments, les alertes i tota l'actualitat de la ciutat. Un servei totalment gratuït, pensat per acostar-te a la informació de manera directa i fàcil. Per a subscriure't, només has d'accedir al canal oficial de l'Ajuntament a través dels codis QR disponibles o mitjançant l'enllaç directe als perfils oficials. Vila-real, cada vegada més a prop de tu. També a WhatsApp.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Vila-real podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Vila-real. Óptica Vila-real. Dr. Font 17. Óptica Barilux especialista.
En Big Mat, Pepe Arenós, encontrarás la ropa laboral para tu empresa.
Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenos, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Octubre és el mes de la sostenibilitat a Villarreal. Arriba la 20a edició d'una cita que és ja referent en educació ambiental. Curs d'agroecologia, el projecte La Vella, el concurs escolar renaturalitzant els espais urbans i la Fira d'Agroecologia i Sostenibilitat al Termet, amb tallers i teatre per a tota la família. I el 28 d'octubre, gran gala 20 aniversari amb el lliurament dels Premis de la Sostenibilitat. Villarreal, 20 anys sembrant futur.
Sabina Scrich, regidora de l'Ajuntament de Villarreal, molt bon dia.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies per convidar-me.
Sabina Scrich és regidora d'Hisenda. Uh-huh. I de quantes coses més?
Bueno, soc la regidora d'Hisenda, de Recursos Humans i de Memòria Democràtica.
Perquè també he tingut administració local, relacions institucionals... Val.
Sí,
és que jo tenia unes preguntes que anirien prou lligades i que si pot me les contesta, que la tinc avui així. Però una és molt important i vull que se sintetitzi. Jo sé que això serà el més complicat que tenim. Però, mire, jo en privat vaig fer una pregunta a una... És que, clar, tampoc vull donar massa pistes.
Ui, mare. Tu pregunta directa.
Quan agarra l'Ajuntament l'actual alcalde,
sí,
que en aquest moment hi ha quatre partits,
bloc,
sí, iniciativa, el Partit Socialista i bloc, iniciativa del Partit Socialista...
I Esquerra Unida.
Esquerra Unida, molt bé. És que, claro, després bloc i tal, se van fusionar. Sí. Hi ha un comentari, i el comentari jo l'he sentit, vostè si vol l'afirma, si no el desmentís. En aquest moment tots sabien com estava l'Ajuntament. En aquest moment se va dir, aquest Ajuntament estava a baixar la persiana. No sé si és cert, si vol ho confirma i si no, no ho confirma.
Ara li ho explicaré, breu. Sí.
Clar, des d'entonces a ara han passat 14 anys.
I tant.
S'han funcionat partits, han hagut altres que han desaparegut... Val. I avui, en aquest moment, partint d'aquesta base de dir que tots els partits ho sabien, la situació econòmica de l'Ajuntament,
sí,
i que cada un d'ells, cada portaveu d'ells, jo vaig sentir això, eh? Mm-hmm. És a dir, no m'ho podria negar ningú. Vostè aquest dia no estava, però no m'ho podria negar ningú, ho vaig sentir jo. Quins són els principals reptes que afronta l'àrea d'Hisenda en l'actual context econòmic? I vull que me diga la veritat.
Anem a veure. Jo vaig a fer un poc de... A mi m'agrada... És molt complicat respondre a això molt breument. És molt complicat. Aleshores, a mi sempre m'agrada fer un poc d'història, fer memòria. N'hi ha gent que no li agrada la memòria, a mi m'agrada moltíssim, perquè si mirem cap al passat podrem mirar cap al futur. Mire, avui han començat el programa, perquè a mi m'agrada escoltar-lo, en la paraula del dia, que era la paraula rovelló. Que bons, rovelló. A la planxa, que bons, i en allets. Doncs jo la meva paraula del dia seria nosa. Aquesta paraula me la va ensenyar ma abuela per la part de mon pare, la mare de mon pare, ma abuela Maria, d'Atzeneta del Maestrat, perquè jo soc 50% Villarreal i 50% d'Atzeneta del Maestrat. Nosa, no fer nosa, vol dir no molestes. No faig nosa, no molestes. Doncs jo el que demané també al Partit Popular és això, que no faig nosa. Si n'ha de prenent una paraula més, el Partit Popular, de la nostra rica llengua valenciana. Que no facin nosa, perquè ja han fet massa nosa, ja han molestat massa el nostre poble. Miren, fa 14 anys, efectivament, aquest poble estava... El Partit Popular va deixar un poble i una situació econòmica a l'Ajuntament de Villarreal molt roïn.
Que tots els partits que ho afrontaven la coneixia.
I tant que sí, però hem sigut valents i hem tirat endavant. No vull ni pensar el que hauria passat si el Partit Popular haguera continuat governant aquest poble. Jo crec que sí que haguerem vingut los hombres de negro, haguerem intervingut en l'Ajuntament amb el Partit Popular. Doncs bé, Es vam trobar en 20 milions d'euros en un préstec en derivades que era més car amortitzar-lo, costava més l'espar que l'escurar. Ens vam trobar també, poc després, en factures, no sé si eren... no vull equivocar-me, jo crec que eren uns 11 milions d'euros de factures als caixons.
Però aquests 11 milions estaven a la vista.
I després van anar apareixent. I després, per cert, jo crec que després van aparèixer 2 milions d'euros de factures de 4 anys anteriors, també. Doncs bé, després va aparèixer l'urbanisme. I si urbanisme a cost zero, que se mos va vendre al poble de Vila-real, urbanisme a cost zero, urbanisme a cost zero, que ha costat a l'Ajuntament de Vila-real, jo no sé si portàvem pagats, entre pagats, préstecs que s'ha tocat traure per pagar l'urbanisme del PP. No sé si són 40 o 60 milions d'euros entre unes coses i unes altres, més els 20 milions de... incluïts els 20 milions d'euros que estem pagant i que acabarem de pagar, crec que, a l'any que ve, el 2026. Doncs bé, nosaltres sí, vam fer el pacte, vam agarrar l'Ajuntament i quan vam entrar en l'Ajuntament és quan vam conèixer tota aquesta realitat, tota la realitat. I hem treballat per a tirar l'Ajuntament endavant i jo sempre ho dic, si hem tirat l'Ajuntament endavant perquè l'Ajuntament no s'ha parat en cap moment. El Vila-real ha continuat avançant. És que jo crec que n'hi ha que recordar aquella... Ens vam trobar en un forat al Termet on hi havia piscina. La piscina municipal n'hi havia un forat allí. I va ser aquest equip de govern, l'equip de govern del 2011, el que va tirar la piscina endavant. I són tantes instal·lacions, la instal·lació de Pau Torres tampoc existia. I són moltíssimes coses que han anat canviant, la gent més jove pues ja s'ho ha vist, ja ho ha vist fent, no? I per això m'agrada fer memòria, perquè havíem avançat moltíssim. Davant aquesta situació, uns altres hagueren continuat despilfarrant, els diners ho a saber com hagueren acabat. Nosaltres vam ser molt responsables i amb els diners dels contribuents que són sagrats hem anat tirant endavant al nostre poble. La situació, pues la situació és complicada com sempre ha sigut per al nostre ajuntament i per a mi és un repte.
La situació avui és com aquelles, el que vaig sentir en aquell moment?
És complicada, però nosaltres no anem a tancar les persianes per a res. Anem a treballar per a que això no passi mai mentre nosaltres governem. És complicada? Sí. Se'ns presenten obstacles diàriament? També, perquè és que fa no res una altra sentència. I una altra sentència. Les sentències, quan te venen ja definitivament que diuen ja no pots recurrir la sentència, has de pagar-la. I has de pagar-la. Jo recorde, jo crec que ho vaig dir l'altre dia quan ho vaig dir a la ràdio, el 30 de desembre de l'any passat vam tindre que treure un crèdit de 2 milions d'euros per pagar l'urbanisme del Partit Popular. I a mi s'ha demagogia del Partit Popular ara en el tema de la taxa de residus, que és molt fàcil dir, baixen el IBI. Claro que podríem baixar-lo. Baixar-lo el 30%. El podríem baixar el 30% només estalviant-nos les sentències del Partit Popular, de l'urbanisme del Partit Popular, i els 20 milions d'euros que hem estat pagant. Clar,
si baixem el IBI...
Però hem de ser conseqüents.
Quebrem l'Ajuntament?
Hem de ser conseqüents. I els impostos estan perquè tinguem l'autobús gratuït, dos línies d'autobús gratuït a Vila-real, per a netejar el poble, per a que se facin les festes, per a mantindre els edificis públics, etcètera, etcètera. Un llarg etcètera de qüestions que tenen que fer-se dia a dia. Dia a dia. Aleshores, és molt bonic, anem a veure, a quin polític no li agrada baixar els impostos? La pregunta és molt fàcil, a qui no li agrada? A mi m'encantaria ser la regidora d'Hisenda que baixarà, que no és la regidora d'Hisenda, és tot l'equip de govern. Perquè la regidora d'Hisenda no és la que baixa el 3% i el 2% l'any passat, el 5%, és l'equip de govern. Aleshores, en el vot, per cert, en el vot en contra del Partit Popular, que va votar en contra de baixar l'IBI el 3%, vote a favor i després critique que vol vostè baixar-lo més, però no vote en contra, està votant en contra dels interessos de ciutadans i de les ciutadanes del poble de Vila-real. Aleshores, a mi m'encantaria, i a qualsevol polític li encantaria baixar els impostos, però ha de ser una realitat, i la realitat en aquests moments és que nosaltres, tenint les dificultats que té aquest ajuntament, per desgràcia que les tenim, per la mala gestió del Partit Popular. Aleshores, tenint aquestes dificultats, que són unes dificultats dia a dia, hem baixat l'IBI un 3% per a l'any que ve i un 2% el van baixar per aquest any. Castelló, que no té les dificultats que té Vila-real, sols ha baixat el 2% l'any passat i el 2% este any. Sobre el 2% de l'any passat. Perquè el que val allí se veu que no val així. Perquè aquesta demagogia també, el que val allí no val així. Aleshores, estem fent més esforços l'Ajuntament de Vila-real reduint aquest 3% per a l'any que ve que l'Ajuntament de Castelló, que no està endeutat com està l'Ajuntament de Vila-real per la irresponsabilitat i la mala gestió del Partit Perillós, el Partit Popular de Vila-real. I sinó que jo des d'ací demane al senyor Casabó que no faci nosa, si no aportes, te apartes, i que el que ha de fer és des de València traure diners per a Vila-real, per a ciutadans i ciutadanes de Vila-real, que és el que ha de fer. Que li encanta fer-se fotos d'allò que la gestió ha sigut d'uns altres. D'això se fa les fotos. Oh, mira, que bé, la Generalitat portarà això. Però no compta que la gestió ha sigut, des de l'Ajuntament de Vila-real, moltíssimes gestions que se fan per a que vinguin els diners a Vila-real. O com el contracte programa, que estem a... Avui que estem? A 13. A 13 d'octubre, i el contracte programa ni un cèntim.
I recordem que és el contracte programa. És que l'altre dia vaig parlar en Toni Marín i em parlava, li diria, Toni, el contracte programa, recorda'm en què heu tingut vosaltres que posar els diners. Bueno, pues, tenim atenció temprana, majors a casa, o sigui, atenció temprana tenim 117 persones, majors a casa en tenim 20 i personal dels serveis socials, ojo, que n'hi ha entre 30 i 40 persones, que en aquest moment està sufragant l'Ajuntament de Vila-real.
Els impostos de la gent de Vila-real, els seus impostos.
Sí, però el que me refereix jo, si aquests diners no els tinguin que emplear en això, aquests diners s'estarien empleant per a una altra cosa, perquè en realitat no tindrien... O sigui, aquests diners que s'estan empleant en aquests serveis no tindria que ser a costa de l'Ajuntament, tindria que ser a la costa de la Generalitat o la Diputació.
De la Generalitat. Això és una competència de serveis socials. És una competència
Claro, però parlen del contraprograma i la gent no es queda. Què és el contraprograma?
El contracte programa són aquells serveis que se dona que la competència la té la Generalitat Valenciana, el del Ventorro, el senyor del Ventorro, té la competència, però que se li dona la competència als ajuntaments, però ho ha de pagar la Generalitat perquè és una competència seua. És a dir, nosaltres prestem els serveis des de l'Ajuntament, però qui ha de sufragar les despeses de personal i les despeses del servei és la Generalitat Valenciana. Més de 2 milions d'euros. Més de 2 milions d'euros que hem adelantat l'Ajuntament de Vila-real perquè el senyor del Ventorro encara no ha pagat. Aleshores...
És cert que es cobren interessos si disposen dels diners que els assignen?
Clar, és que damunt hem de fer nosaltres de banc de la Generalitat Valenciana. De banc de la Generalitat Valenciana. Per això també l'alcalde...
Perquè la gent ho entenga. Què passa? La Generalitat Valenciana assigna una quantitat de diners i si s'agarren els diners es té que pagar els interessos des del primer dia. Com funciona això?
En el moment que nosaltres disposem d'aquests diners perquè ells han fet un confirming, és a dir, han dit, ahí teniu el confirming, l'agarrem, nosaltres tenim que pagar uns interessos al banc. Si mos esperem a que no estiga al, crec que és a meitat de novembre, aleshores no tindrem que pagar interessos, però que tinguem que ser els ajuntaments, que som l'administració pública més pobreta, la més pobreta, que tinguem que estar nosaltres fent de bancs del senyor del Ventorro i de la seva corte, pues així n'estem. Aleshores, el que ha de fer és gestionar el senyor del Ventorro, i en este cas també el senyor Casabó, que està allí a la Lluna de València, que està en València, per a que vinguin diners a Vila-real, que paguen, almenys que ens paguen, ens haguem de pagar i abonar el contracte programa i no fer un confirming, perquè si no, tenim que pagar interessos, quedam un pagar interessos perquè el senyor del Ventorro no paga en temps i forma als ajuntaments. Aleshores, què ha passat en el contracte programa? Que nosaltres hem mantingut el personal. Alacant, governada per el PP i per Vox, no han mantingut el personal i el 31 de desembre del 2024 van tirar a més de 100 persones al carrer. que se diu Pronte. Nosaltres hem mantingut els treballadors perquè nosaltres volíem continuar prestant el servei a les famílies que no tenen cap culpa de la mala gestió del president del Ventorro.
Algo que esta casa també ha sigut testic i és aixina, és, crec que era el dia 22 de desembre, estava així, l'alcalde José Benlloc, i el criden perquè no arribaven aquesta quantitat i se tenia que prendre una decisió.
Efectivament.
És dir, això ha passat en esta casa.
Clar.
I per a... I els
per
diners...
Als xiquets, per als xiquets? Sí. Per atenció temprana?
117, en tenim ara, no?
Tenim un alcalde molt valent i que pren decisions.
Bueno, ara l'han tatxat de ser covarde perquè diuen que avui que no plou... No, l'han dit que és un conill.
Un conill per què?
Perquè diu que avui que no plou estan tots en casa.
Anem a veure. N'hi ha que previndre. Ara farà quasi un any el senyor del Ventorro, que haguera tingut que estar gestionant, va passar el que va passar. A nosaltres ahir ens envien l'alerta i 20 minuts després vam tindre que prendre la decisió en 20 minuts. Per què? Perquè a nosaltres envien l'alerta, que ens fiquen en alerta taronja, i ens diuen de tal hora va caure el 100% d'aigua. Pot vindre aigua, pot vindre pedra, pot vindre aire. Què fem? Què fem? N'hi ha que prendre una decisió i n'hi ha que previndre. Perquè el problema no és que a les 9 del matí, quan portem els xiquets a escola, ploga o no ploga. El problema és anar a recollir-los. I si quan anem a recollir-los està tot ple d'aigua, no poden anar a recollir-los? O n'hi ha que ser conseqüent i n'hi ha que ser valent i prendre decisions. Aleshores, que sí, que és una decisió
una ciutat...
que afecta a moltíssimes famílies, però nosaltres tenim que cuidar a les nostres famílies i tenim que cuidar als nostres xiquets. I jo ho he dit, no és a les 9 del matí quan se porten a escola, perquè a voltes l'aigua no ve a les 9 del matí, te diuen de tal hora pot vindre això. Després ve més o ve menys, però n'hi ha que previndre per a no tindre després disgustos, que és el que no volem tindre, per després lamentar-nos tots.
A mi me feia gràcia perquè m'envien...
Així que conill no. Sí, valent, sí. Molt valent.
No, tenim que pensar que és una ciutat on ve moltíssima gent fora de treballar, és a dir, a veure, en esta població, gràcies a Déu, tenim molta indústria, molt de comerç,
sí, sí.
I això el que fa és que estiga sempre col·lapsada. Uh-huh. És a dir, això
ho tenim
també que pensar.
Valent i bon gestor. Que sí, que és una decisió que has de prendre i has de pensar en tot, però claro, si també per la nit, no sé si va ser a les 9, 9 i pico de la nit, no recorde bé, l'alerta des de la EMET i des dels organismes responsables, també, i te diuen vas a entrar en alerta taronja i pot passar això, pues en poc de temps has de prendre una decisió i més vale prevenir que curar. El refraner espanyol i el valencià, pues que és molt savi. Aleshores, més vale prevenir que curar.
Van enviar un missatge i me diuen pregunta-li a Sabina que si li mereix la pena ser regidora local.
Jo suposo que ho diuen...
Vostè estava de diputada.
Sí, de diputada, sí. Jo sóc una enamorada del meu poble i jo treballar així a mi m'encanta. És que m'agrada moltíssim. Que és molt més complicat? Clar que sí, perquè així estem gestionant. I a les Corts Valencianes allí se legisla. Mm. Aleshores és més còmodo ser diputat que estar gestionant, però jo me'l sé tots els dies amb moltíssimes ganes. Per a mi és un repte el dia a dia per a tirar este ajuntament endavant junt amb tot l'equip de govern, que tots dintre de les seues àrees treballen moltíssim i moltíssimes hores per a tirar això endavant, i com és un repte i estic tan enamorada del meu poble i del meu barrio.
És que sí, l'altre dia parlàvem que era el barrio, no seria el barrio, seria el barrio.
El barrio. El barrio del Cris de l'Hospital, el barrio de l'Hospital. Doncs, clar que mereix la pena. Treballar per el teu poble mereix la pena.
Algo que també me preguntaven, i és com valora la comunicació... Està tronant. Com valora la comunicació entre l'Ajuntament i la ciutadania? És a dir, els nous canals de WhatsApps estan funcionant?
Això n'hi hauria que preguntar-li un millor a la regidora de comunicació. Jo pense que sí, ara ja han obert uns canals per el tema de la, dels avisos de la meteorologia, uh-huh. i també crec que n'hi ha un canal per anar informant.
Hi ha dos. Hi ha dos oberts, uh-huh. i un és per a coses com les d'avui i l'altre pues, per a totes les accions.
Les activitats i tot això, però això millor la regidora de comunicació l'ho explicarà millor. Jo crec que falta, jo crec que ens falta també això, saber comunicar millor, saber tot allò que fem, perquè és de veres que a voltes la gent no, fa, no sap, les persones, la ciutadania no sap tota la feina que se fa des d'una regidoria. Les meves regidories són més de gestió, parle d'Hisenda i parle de recursos humans, són més de gestió interna. I és veritat que Hisenda és complicada, però jo, el que li diria, sempre en un somriure i endavant i a treballar i a gestionar. I després esta memòria democràtica, que tinc menys feina perquè és una regidoria més xicoteta, però també amb molta il·lusió. Però sí que és de veres que falta comunicació.
S'estan... Lo de la memòria democràtica està continuant. És dir, hi ha accions que estan duent a terme. És allò que no... Dia a dia la gent no ho veu, però que estan continuant, no?
Estan continuant, junt en el grup de recerca per la memòria històrica de Castelló, més activitats que anirem fent endavant, perquè és important lo de la memòria, és molt important saber de què va passar, que n'hi havia un govern democràtic i que va vindre, hi va haver un cop d'estat contra aquest govern democràtic, va vindre la guerra civil per culpa d'aquest cop d'estat, i després una dictadura de 40 anys que a mi em fa por que n'hi hagi gent que diga que se vivia millor en Franco quan les dones no podien obrir-se una cartilla al banc, no podien treballar si no firmava el pare o l'home, i moltíssimes coses, que n'hi ha un manual de la bona esposa de la secció femenina, o així, el manual de la bona esposa, crec que se diu, que dona, la veritat, que dona por llegir això. Sí, me preocupa que la gent jove crega que allò era idíl·lic i no era idíl·lic, era una dictadura i les dictadures siguen de dretes o d'esquerres són totes ruïns.
Coarten
la llibertat de les persones. Això sí que era una coacció i la pèrdua de la llibertat de les persones, sobretot de les dones i de col·lectius diferents.
Bueno, les més vulnerables, al fi i al cap, en les que se podien clavar,
sí.
No? Bueno, me diuen que Castelló està plovent a març, per una part, i per l'altra me diuen quina és la seva visió de Vila-real per als pròxims anys. És a dir, en la situació en la que estem, que és per on ens ha començat, ara, i en lo que se preveu, cap a on anem?
Doncs jo crec que l'alcalde ho ha explicat més d'una vegada, anem cap a aquesta ciutat, no?, del segle XXI.
Sí, però vostè toca els números tots els dies.
Bueno, doncs jo espero que les altres administracions, vaig a parlar de la resta d'administracions, de la Diputació, de la Generalitat Valenciana i també del govern de l'Estat, perquè vostès saben que nosaltres ens dona igual qui governe.
No tenim més pressupostos aprovats, això és molt dur.
Molt dur. Estem parlant ara dels pressupostos del govern de l'Estat, perquè la gent ho entenga. És molt dur, és molt dur. Però això que nosaltres anem a continuar reivindicant a totes les administracions, governi qui governi, a la Diputació, a la Generalitat Valenciana i al govern de l'Estat, dintre de cada un les seues competències, per a que Vila-real puga i continuï avançant, que és el que nosaltres necessitem, continuar avançant. Jo crec que amb l'alcalde José Benyó, amb el nostre alcalde, que és molt bon gestor i visionari, jo crec que tirarem endavant, clar que sí. I continuarem sent aquesta ciutat referent, com hem sigut sempre, que allà on vas, gràcies al futbol i gràcies també a les empreses ceràmiques que tenim, pues, on vages del món, dius que eres de Vila-real, i o per una cosa o per l'altra et coneixen. Tenim molts bons emprendedors, tenim una ciutat emprendedora, acollidora, solidària, perquè avui mateix s'ha escoltat la entrevista en la presidenta de Manos Unidas i en el regidor de Cooperació, Toni Marín, i això sí que és estar orgullós d'un poble. Fer accions i activitats per a ajudar, per a col·laborar, per a fer cooperació en aquells llocs més vulnerables, més pobres del món, en aquest cas en la Índia. Això també hem d'estar orgullosos del nostre poble, de la nostra ciutadania, perquè som una ciutadania molt acollidora per a la gent que ve de fora i sobretot solidària.
Una pregunta que també m'envien. Creu que la ciutadania està prou implicada en la presa de decisions municipals?
Jo crec que n'hi ha un Consell de Participació Ciutadana, i això també jo crec que la regidora de Participació Ciutadana de Festes i de Tradicions, Miriam Caravaca, doncs li ho explicaria millor, però jo crec que sí, tenim un Consell de Participació que sí que es mou, que fa moltíssimes coses, que es reuneix. Jo crec que ara està ben debatint el tema de la seua partida per als pressupostos participatius, i després tenim el Consell de Xiquets i Xiquetes, de la que tenim que estar molt, molt orgullosos, perquè també som referents en ese Consell. Que n'hi hauria que fer més accions en participació ciutadana? Doncs sempre n'hi ha que millorar i sempre n'hi ha que mirar cap al futur. I així, que jo crec que aquesta pregunta estaria molt bé per a la regidora de Participació Ciutadana, Miriam Caravaca, com l'anterior en el tema de la comunicació per a la regidora de Comunicació, Ana Vicens.
I ara l'últim és que m'ha fet molta gràcia perquè m'ho han enviat farà 10 minuts, que passa que volies començar primer per els temes que més importaven, però ara per despedir-nos rient-nos, no? Resulta que quan comunica l'alcalde que demà pues bueno, no hi haurà centres educatius oberts, bueno, han tingut una quantitat de missatges de gent que té 17 anys...
Oi. A nit me vaig enriure la gana en tot el carinyo del món, perquè
ha sigut més participativa aquesta xarxa,
bueno,
de gent jove, eh?
Sí,
perquè normalment
sí.
La gent jove, com que les decisions, si tenen 17 anys, diu, el que digui l'Ajuntament ja ens arribarà a nosaltres.
Que bé, demà tenia un examen.
I
que
diuen,
bé, no tindré que comprar-me una barca. Jo dic és que són fantàstics.
Sí, no, jo dic, a l'oposició alerta, perquè aquestes són les que votaran el pròxim any, per la pròxima legislatura, este José Beño Gatoix de cara,
La veritat és que jo de veritat que m'ho vaig passar molt bé llegint-los. A mi m'encanta escoltar a la gent jove, m'encanta, de veres que m'encanta, perquè aprens moltíssim també, perquè ells tenen una altra visió que no tenim nosaltres, ells tenen una altra visió. Aleshores n'hi ha que escoltar-los i n'hi ha escoltar-los a muntó, perquè és de veres, jo, de
se seguir reinventant l'alcalde, és a dir, l'alcalde està fent ja donant compte, no? Si començarem a pensar, carai, quina bona estratègia, els de 17 anys, d'ací un any votaran.
Jo crec que l'alcalde no ha pres la decisió per als de 17 anys, sinó que ha pres la decisió de suspendre les classes per responsabilitat, perquè més vale prevenir que curar. Però que de veres que m'encanta ahir quan vaig començar a llegir els missatges, i els me gusta que n'hi haven, veus que n'hi ha de tot, no? N'hi ha comentaris molt, molt graciosos, altres molt reflexius, i aleshores és important escoltar a la gent jove. És important escoltar a tot el món, des del més jove al més gran.
Però sempre, tenim a la
perquè
gent...
de tots aprenem.
Teníem a la gent jove un poc desencantada, regidora?
Bueno, pues és a donar vidilla. un bes ben fort i gràcies per participar a les xarxes. I sempre en respecte, que és important.
Sabrina Escaig, regidora de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies per haver vingut.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies per convidar-me.
Sonríeme una vez más, verás que soy capaz de alargar esta noche, quédate a dormir al lado de mí.
Cuéntame un poco de ti, tu dolor lo sentí. Aunque te cueste hablarlo, me lo puedes decir. En tus ojos verdes vi un poco de gris.
Pásame tu abrigo, abrázame. No soy buena para el frío, ni seré. Pero esta noche contigo encontraré mi cama en tu sofá.
Bé, i allò de que no venia la pluja, que, bueno, que m'estan dient que en Castelló ja van en barca. Així que ja sabeu, a vos recaudo estes per xocolata calentet, una bona pel·lícula, no ho sé, el que vulgueu, un bon llibre. Torneu a sentir el programa, per què no? I demà, com sempre, més i millor.
Una hora que no llega y que más da. Si estamos tú y yo. No ni el cielo, no importa. Tú me alumbras mucho más y esa luz nunca se irá. Te miré y te pensé hasta que tú reaccionaste, hasta que me besaste.